Doncs sap que estem ja a les portes d'un nou cap de setmana i, com sempre, hi ha dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, avui 3 de desembre, i avui també és el Dia Internacional del Metge. Ja veus que és una professió força demandada en els temps en els que corren, sobretot el darrer... Vaja, sempre, ja, sempre. Quan el nostre bebé, el metge, o la metgessa... En fi, sóc el Ricard Álvarez, en parlem d'aquests temes i molts més, tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un nou cap de setmana. El primer que et dic és que estem a, per sobre dels 11 graus i per sota dels 12, uns 11 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb un ambient fresquet. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez perquè tenim... per davant aquest cap de setmana llarg. I ens agrada sempre saber el temps que farà, tant si marxes com si quedes, eh? És igual. El temps és una d'aquelles informacions que volem estar al dia de tot això. Doncs avui tindrem l'Armando Álvarez per parlar d'aquesta previsió a llarg termini, eh? I també buscarem la darrera hora informativa. També estarà amb nosaltres el Jordi Sitjà amb la seva agenda esportiva. El Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez des del diari La Mañana. I avui és el primer divendres de mes i, per tant, parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, el divendres de cine, que avui serà especial, eh? Que no estarà amb nosaltres la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on et rematem, en el bon sentit de la paraula, amb moltes propostes del món de les arts escèniques, dels espectacles, de la cultura, de la música, de les exposicions... En fi, tot això des d'ara i fins a arribar a les dues. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
En fi, tenim un cap de setmana llarg. De totes maneres, ja us avanço que nosaltres no fem pont. Dimarts estarem fent ràdio. I dimarts jo, Armando, no sé si tu també estaràs al peu del canó, si et podré trucar.
També.
Doncs ja està.
Intentaré estar al peu del canó els 5 dies.
Ah, vale.
Lo que passa que no en una intensitat...
Però descansa.
Ni l'horari d'oficina a complir, etcètera. Però bueno, sí que estaré a la guai del temps, perquè es presenta un cap de setmana molt variable, i sembla que dient variable no vol dir res, però tindrem estones pues, relativament acceptables i agradables i assolellades. Ara mateix, tot i que bufa una miqueta de vent a Lleida, no s'està malament. Després d'una nit molt ventada, sobretot al Pirineu, en estacions que han registrat cops de vent superiors als 100 km hora al Pirineu, el que ha nevat a totes les cotes, tot i que no massa, i el vent ha fet de la neu post el que ha volgut, en el qual n'hi ha llocs, n'hi ha molta, i altres que no hi ha res. La cota de neu experimentarà per la gent que hi vagi al Pirineu, perquè és que jo ja no sé per quin lloc de Catalunya hauria d'explicar, perquè cada zona de Catalunya tindria un temps diferent, depenent de la franja horària i del dia en què, de què parlem.
Doncs, estareu divertits, eh?
La majoria que vagi al Pirineu, no sé si dirà la majoria, els que vagin al Pirineu a estrenar-se, pues tindran molta variabilitat.
Ja.
I haurem d'aprofitar aquelles franges horàries i estones en què el temps s'apacigua, perquè els dos factors limitants serien el vent i després la precipitació que minva la visibilitat amb els núvols, sobretot a les parts altes, doncs a aquestes hores s'haurien de replegar o anar a les parts baixes.
Clar.
De
totes maneres, Armando, anem a aconsellar que, aviam, si heu d'anar a la muntanya, que evidentment s'hi pot anar, eh? I és segur anar-hi,
sí, sí, sí.
El tema d'excursions, per exemple, doncs limitem-ho i sobretot avisem a la gent abans de sortir, indiquem-los on hem d'anar i en quina hora hem de tornar.
També.
Si ho podem evitar, evitem-ho i després consultem la informació meteorològica, que ja ens en diu l'Armando, que és molt canviant, per tant...
Molt canviant, exactament.
Potser no és un cap de setmana per anar a fer excursions per la muntanya.
La que puga dir avui
esquiar, sí.
No serà la que passarà dimarts i dimecres de la setmana vinent, és que és... un pont pues, molt llarg, amb molta variabilitat atmosfèrica. Hem de pensar que l'aire té una fluïdesa extraordinària i quan hi ha canvis, pues, són molt continus. No és una situació estable i anticiclònica en què el temps no varia gaire i
però
la condició és molt més fiable.
Globalment baixen les temperatures?
No, pues pugen i baixen.
Ah, vale.
Pugen i baixen en dies diferents. Clar. És que és extremadament complex explicar
pues
detall a detall a zona.
Pues
avui ha passat de cota C, de cota qualsevol cota al Pirineu, pel matí, ara al matí potser es podria fins i tot esquiar, ha fet sol, resol, ha minvat el vent, a la tarda la cota comença, bueno, a partir del migdia ja puja molt a 1.800, si cau algun ruixat seria d'aigua per sota 1.800, a la nit encara puja més, a 2.100, demà se desploma un altre cop, torna a baixar, és que la cota varia en 24 hores 1.000 metres.
Pues el que dic.
Pots trobar-te que...
Amb les aplicacions
pot
consulteu.
Pot arribar pluja, acabar neu. Bueno. Començar neu i acabar pluja o no res, perquè varia molt. De cada dissabte, pues, el matí seria profitable, però de seguida pues, la cota de neu començaria a anar baixant i a la nit podria nevar demà dissabte a 1.100 metres. Com va començar el dia sense nevada i a cota 1.800 si cau alguna a la tarda. Bueno. I el pitjor dia, això sí que hem de
quin?
Hem de
avisar, diumenge?
El pitjor dia és diumenge.
Vale.
Entre final de dissabte i matinada matí de dilluns, però en centre de diumenge més aviat perquè estarà el cel tapat. Nevant a qualsevol cota del Pirineu, sobretot de la cara nord, però que salta a la cara sud en menor intensitat i amb vents, pues, que encara que diguin vent moderat, un vent moderat al Pirineu i nevant, pues, temimba molt la visibilitat perquè aixeca la neu. Bueno, és un dia que o s'esquien cotes baixes o has d'anar en llocs habitats, però no és un dia per sortir a la muntanya.
Molt bé.
Si això s'estendria al matinal a matí de dilluns, però la franja horària pot variar. A partir del migdia, migmatí de dilluns, aniria millorant, s'haurien obrint clarianes, deixaria de nevar, continuaria el vent dilluns. Millor dia dimarts, tot i que dimarts pot haver...
Però dimarts ja en parlarem, Armando, que no, a més cau molt lluny i veig que és molt...
El dimarts minvaria el vent i només n'hi hauria núvols i menys precipitació.
Bueno, pues,
però és que és molt llarg,
que sí, que ja ho veig.
Consultant... sobretot aquesta variabilitat de la cota de neu.
Armando, que portem 5 minuts parlant de temps, eh? O sigui, és molt variable, eh? Jo ho veig, eh?
És complicat explicar aquest cap de setmana, però hem d'anar dia a dia i depenent de quin lloc de Catalunya anem.
Bueno, Armando, va, aprofita també i descansa. Dimarts tornem a explicar-ho, eh?
D'acord.
Gràcies, Armando.
Bon cap de setmana i salut per tothom.
Salut.
Que no importa el temps que faci, que ja esquiaríem o ja sortiríem un altre dia si trobem un dia dolent.
Clar que sí.
D'acord.
Gràcies, Armando. Anem ràpidament a buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Sí, jo l'entenc, l'Armando. És que és tan variable el temps per aquest cap de setmana que ho vol explicar tot, però és que no es pot explicar ni tot ni a totes les hores, perquè hauríem de fer un especial només meteorològic d'aquest cap de setmana, perquè depèn de cada municipi, a cada zona de la província, a cada dia i a cada hora hi haurà un temps diferent. Per tant, consulteu les aplicacions i sentit comú, sisplau, sentit comú, que no haguem d'estar aquí el dimarts parlant d'alguna desgràcia a la muntanya, que si anem és per passar-nos-ho bé, només faltaria. Per cert, un cap de setmana en el que el sector turístic del Pirineu de Lleida preveu una ocupació mitjana de més del 90% durant doncs, tot aquest pont de la Puríssima. La majoria de bungalows i establiments de turisme rural ja no tenen places per aquests dies i també entra en servei el túnel de tres ponts a les portes del pont de la Puríssima. L'obra, que ja sabeu, va costar 35 milions d'euros, disposa de l'eixamplament de 3 quilòmetres de la C14 i una nova galeria de 1.290 metres. Entra en funcionament just al moment. Per cert, amb crònica política local, el Comú de Lleida acusa Junts de posar en perill l'acord de pressupostos de la paeria de Lleida. Recordeu que dimarts a la tertúlia de polítics jo deia, bueno, però això ja està dat i beneït, no? Ja teniu acord, Comú de Lleida, amb els socis de govern, Junts i Esquerra, doncs fixeu-vos, no estava tan dat i beneït. Veurem en els propers dies com acaba la història. Els comptes del 2022 obtenen el dictamen favorable de la comissió, això sí, eh? I amb informació de sanitària, els hospitals de la regió sanitària del Pla de Lleida tenen 53 persones ingressades per Covid-19 enfront dels 26 de fa una setmana. Ja veieu que puja. Bàsicament s'ha doblat en una setmana, duplicat. Els hospitals del Pirineu es mantenen amb 4 hospitalitzats i tampoc varia el nombre d'UCIs a Lleida, que es manté estable en 8 malalts crítics, que això no ens ha de fer pensar que tranquils, no passa res. Passar sí que passa. Salut ha notificat 231 nous positius a la província, altra vegada per sobre dels 200 i altra vegada per sobre de 200 al Pla de Lleida, 202 concretament, i 29 a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, si heu de marxar, evidentment que es pot marxar, només faltaria, però sentit comú, distància, mascareta, evitar els llocs tancats, evitar les aglomeracions, en fi, tot això que ja sabem. Va, que parlem d'esports.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Amb nosaltres el Jordi Sitjà. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ben fresquet, per cert, eh? Després de tota la previsió meteorològica. Aquí els estudis s'està bé, eh?
Sí, sí, molt millor.
Anem a parlar d'esports. Mira, bueno, ara parlarem de la roda de premsa d'ahir, però abans parlem de futbol femení, perquè l'AEM... Sí. Tornen a jugar.
Doncs sí, comencem amb futbol femení, com ja tenim de costum aquí a Esports Cope. L'AEM torna d'aturada de seleccions i jugarà dissabte, demà dissabte, contra el Seagull, a la una del migdia a Barcelona. Uh-huh. Les noies del CK es troben cinquenes a la classificació i el Seagull, per la seva banda, penúltimes. Serà una bona oportunitat per a que les noies de l'AEM es fiquin amb 5 victòries en els darrers 6 partits. Per la seva part, les Lleones de Pardinyes, l'altre equip de la ciutat que està en categoria alta, jugaran diumenge a les 12 de la tarda contra el Casablanca Aragonès, un rival directíssim, partidàs, perquè és un partit per aconseguir la salvació, ja que es troben unes últimes amb 2 punts i el Casablanca penúltimes amb 6 punts.
Bueno, oportunitat aquí. En futbol masculí, ahir, roda de premsa de tota la plantilla i cos tècnic del Lleida Esportiu, acompanyat de membres del AFE, de l'Associació de Futbolistes Professionals Espanyols. Entre d'altres coses que van explicar, van posar sobre la taula tot allò que ja sabíem, que dèiem als mitjans de comunicació, però que no hi havia una constatació oficial. Entre d'altres coses van dir que només 5 jugadors tenen el seu contracte, que els altres, el club els hi va donant llargues, que han demanat còpies a la Real Federació Espanyola de Futbol i resulta que no coincideixen amb el que ells van signar, ni la signatura ni els continguts, que segueixen els impagaments des del primer dia. Hi ha 7 jugadors que no han cobrat ni un cèntim aquesta temporada, és a dir, des del juliol. D'altres han cobrat part d'una nòmina i d'altres part de 2 nòmines, que senten abandó total per part del club, que no veuen a ningú ni tenen comunicació fluida, que el darrer partit que van jugar a casa ja es van sentir abandonats del tot. Vaja, el partit del camp d'esports va ser tremendo. No es va engegar ni el marcador, ni l'himne, ni es va regar, ni la gespa estava cuidada, ni havia, bueno, sí, molts problemes. I per tot això van dir que es plantegen, no que ho faran, que es plantegen el tema d'anar a la vaga. Per tant, aquesta és l'actualitat extraesportiva del Lleida Esportiu. Esportivament, tenim partit aquest cap de setmana.
Això sí, esportivament jugaran a les 5 de la tarda, a priori, al camp d'esports, veurem si amb himne, si amb marcador i si entraran els aficionats a l'acabar el partit, contra la Societat Esportiva Egea. També recordem que serà el primer partit sense el segon entrenador, Asier Eizaguirre, i tampoc jugaran ni Garzón Nicolau, que ahir abans de la roda de premsa aquesta els van rescindir el contracte.
A més, ahir va ser... Bueno, jo crec que va ser esperpàntic tot plegat. Durant la roda de premsa, Lleida Esportiu, a través de Twitter, va acomiadar un dels jugadors que estava allí.
Sí, sí.
I al cap d'uns minuts, el segon entrenador.
Per tant, Halloween a Lleida.
Sí, sí, vull dir que va ser... Bueno, no ho sé. Futbol amateur.
No res, la resta de competicions estan aturades
i així els
jugadors poden gaudir de pont.
Bàsquet femení.
Doncs mira, tenim el Cadí La Seu, que sí que jugarà demà dissabte a 2:08 contra l'Islas Canàries. Les lleidatanes es troben quartes i jugaran contra les Canàries, que estan en 12a posició a la classificació. Bon partit.
Uh-huh. I amb bàsquet masculí?
Doncs un altre partidàs. Els que juguen aquí a Lleida i són partidassos. El Força Lleida jugarà diumenge a 2:01 del migdia contra el Leimar Coruña, rival directíssim ara mateix, ja que estan empatats a la classificació. Ens ho explica l'escolta de l'equip, David Cuellar.
El partit de diumenge és molt important, és un partit a casa, contra un rival directe, ja que porta el mateix balanç que nosaltres, 6-3. No van començar molt bé la temporada, crec que van encadenar els dos primers partits derrotes, però a partir d'aquí han demostrat el bon equip que són. Tenen jugadors que han tingut compromisos internacionals ara, amb aquesta aturada que hem tingut, i jugadors importants a les seleccions, i bueno, esperem que puguem treure la victòria a casa, l'afició ens pugui animar, ens pugui donar forces per treure aquest partit, que és important, perquè és, com ja dic, un rival que ara per ara la classificació està empatat amb nosaltres.
I tanquem la secció de bàsquet, perquè el Força Lleida Astros, precisament avui, el Dia Mundial de les Discapacitats, sí, té l'equip especial que està entrenat per Esther Roca i començarà la seva sisena temporada aquest dissabte 4 de desembre. A la Lliga també hi ha altres equips de Lleida, com l'Alba Stars, l'Albocai Down Lleida Blau i l'Albocal Lleida Down Vermell. Uh-huh. Els partits tindran joc fins al cap de setmana del 7 de maig i tots ells es jugaran al pavelló Juanjo Garra del Secà de Sant Pere.
Hockey femení, que dona gust a parlar del Vila-sana.
Doncs sí, perquè porta un 4 de 4 en victòries. 4 partits, 4 victòries, i volen seguir en aquesta línia. Per això hauran de jugar demà dissabte a les 9 al camp de l'Igualada.
Hockey masculí.
Doncs mira, notícia d'última hora que diu que informa Dani Badia, perquè el Llista Blava jugarà aquest cap de setmana i jugarà amb un nou patrocinador principal, que és el Finques Prats, que debutarà ja aquest cap de setmana i jugarà per les dues pròximes temporades. Un altre partidàs entre dos equips europeus que veurem l'11 de setembre, diumenge a les 12:15, perquè juguen el Llista Blava i el Reus Deportiu. Entre els dos equips es separen 4 punts a la classificació i si el Lleida guanya buscarà competir la segona plaça de la classificació contra el Liceo.
Molt bé. Acabem amb futbol sala i vòlei.
Doncs sí, en futbol sala tenim un descans a totes les categories del futbol sala després d'un cap de setmana on molts equips lleidatans van perdre i van perdre la seva bona dinàmica. I en vòlei, sí, el nostre equip de vòlei, el Rodi Balàfia, sí que vol seguir els seus camins d'èxits i per això lluitarà aquest dissabte a Manresa a 4:45 de la tarda per seguir amb el coliderat, amb l'Arenys de Munt. Els nois de Balàfia es troben amb 22 punts a 3 punts del tercer classificat.
I una informació de pàdel, que sé que tens ganes de donar-la.
Doncs sí, perquè Jazz Padel Go organitza un altre torneig el dia 11, dissabte 11 de desembre, al Padel Indoor Lleida, i totes les persones que vulguin estan convidades.
Molt bé. Gràcies, Jordi, aprofita el cap de setmana.
A tu, Ricard, una abraçada.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que marxem ja cap al Príncep de Viana, la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí esperando y odiando la Navidad.
Joder, ya, así empezamos el diciembre, ¿eh?
Hombre, empieza a poner ahí pamplinas de lucecitas cuando nos vienen unas facturas.
Ya,
que
es verdad.
Que las manos a la cabeza y
es
no
verdad.
Estamos con ni para lucecitas ni para velitas.
Es verdad. Espero que sean todas LED por lo menos, ¿eh? Por lo
que
menos.
Hay mucha gente que no llega a final de mes, oye.
No, eso sí que es verdad. Pero también sería muy triste, ¿no? Una ciudad apagada en Navidad. Nos hemos acostumbrado tanto.
Más triste que esta ciudad que tenemos desde los últimos años, que nos invaden las ratas, imagínate.
Bueno, sí, es verdad. Sí, no, sí, es que han pasado cosas y que pasarán, ¿eh?, en la ciudad. Por cierto, ¿haces puente o no?
Acueducto vamos a hacer. No, yo paso de estas cosas,
vale.
Ya lo sabes.
O sea, nada. O sea, que nada. Vale, pues nada.
Lo que corresponda y punto, y se ha acabado.
Nada, pues venga, va, dime cositas de música en vivo y en directo que podamos ir a ver este fin de semana largo.
Bueno, es que como hay el acueducto este, pues han aflojado las programaciones,
claro,
obviamente.
Es que todo el mundo se va. Yo no me voy, por ejemplo.
No, claro, yo tampoco. Pero de todos modos quiero pegar una pincelada porque, bueno, agradecer a la Federación de las Casas y Centros Regionales de Lleida la distinción aquella que tuve.
Sí.
Y, bueno, que precisamente terminan hoy con una conferencia en el Centro Extremeño. Pero la lástima es de que se haya visto un poco, bueno, el luto por el José Terceiro.
Sí.
Que se murió pues, precisamente durante estos días que se están celebrando las jornadas intercentros.
Sí.
Y yo es que con este hombre tenía muy buen rollo, porque fue el presidente del Centro de Galicia, bueno, y siempre montaba la fiesta del pop. Y siempre me invitaba.
Ah,
yo le
claro,
decía,
es verdad.
Con las raciones verdad. Aquellas de Exquisito Pulpo, yo siempre le decía. Yo siempre iba de muy buena gana, pero siempre le decía, oye, en vez de pop, porque lo le llaman rock.
Bueno, que el Terceiro va a ser el presidente de la Casa de Galicia, de la Casa Galega Lleida. Claro, sí. Fue en la fiesta del pop, pero del pop gastronómico, ¿no?
Del pop musical. Claro. Pero bueno, ya sabes que siempre está ahí la puntilla, ¿sabes?
Hombre, está muy bien buscada, hombre. Muy bien buscada. Claro.
Bueno, pues esperemos que descanse en el gran hotel,
claro que sí,
porque fue un gran hombre.
Claro que sí.
Y aparte de que hay que elogiar la labor que están haciendo todos los centros regionales, porque esto es enriquecer la ciudad. Por mucho que otros no opinen lo mismo.
Sí, sí, sí. Hay un debate con esto que no lo acabo de entender.
Sí, parece como que si quieren que la gente olvide sus raíces.
No, pero quiero decir, pero oye, que después a todos, nos gusta sentarnos en la mesa y probar delicias gastronómicas de aquí y de allá. Pues bueno, culturalmente es lo mismo.
Y que las fiestas mayores y las casas regionales no es lo mismo, si la verbena de las casas regionales,
claro.
O sea, que se dejen de historias.
Bueno. Bueno, ¿hay alguna? ¿Me recomiendas alguna actuación?
Sí, bueno, hoy tenemos en el Antares Jazz, tenemos la canción satírica de Jorge Senar, que es un aragonés, que viene en acústico esta noche a las 10:30. Me hace gracia porque empezó en la escena aragonesa como guitarrista y cantante de un grupo que se llamaba Los Dos.
Los Dos.
Los Dos. Luego tenemos al Javier Sarvise y al Jordi Cuco, que son estos que siempre hacen versiones del Último de la Fila, pero esta vez dicen que no van a hacer versiones del Último de la Fila. Y será mañana sábado a las 10 en el Sol Nou de Capón, y van a hacer música española de los 80, de los 90, o sea, un poquito de pop y un poquito de rock, para variar.
Muy bien.
Para variar, lo cual tampoco deja de estar mal. Hay que decir también de que el pianista Antonio Tolmos publicará mañana sábado su disco número 13, se titula Vida. Y luego, entre las cosillas estas que se van surgiendo, hay que destacar que el pub Moon, o sea, Luna, en inglés, de Les Borges Blanques, lo ha cogido el ganador, es un santanderino que lleva 15 años en Les Borges Blanques, que se llama Robert Orue, fue ganador del karaoke del 2001-2002, y ha abierto el garito, y entonces ya estrenó ayer jueves, los jueves y los sábados para música en directo.
Ah, vale.
O sea, un pequeño bueno, escenario, empezó bueno. El Luigi, y bueno, y la gente que se quiera apuntar, pues ya lo sabe.
Pues nada.
Y otra iniciativa muy interesante, que me parece muy interesante, que se va a estrenar el próximo jueves, será en La Saleta, y será con el músico leridano Genís Vallés, que se pone al frente de un nuevo ciclo de sesiones de improvisación musical, que se llama la Impro Music Sessions, de una hora de duración. Y esto se van a hacer de forma periódica, una vez al mes más o menos, y va a contar con un par de invitados que, ¿no? Bueno, van a hacer sus improvisaciones ahí, y bueno, y oye, que es una cosa que está muy bien, que nos haya hecho.
Todo lo que sea música en directo, nosotros, vamos, encantados.
Vale, y finalmente hay que decir de que la Casa de la Música esta que se han sacado de la manga por fin se activa en la Bailarán hoy mismo. Estará nuestra musa, Duaina y Mercé Morera, que es otra que es de música tradicional, que estarán hablando de sus trayectorias, y luego pondrá música en directo el saxofonista Miquel Jacquet.
Muy bien. Pues nada, vamos con el Melo Malo, Andrés, a ver si yo mentalmente he hecho una quiniela, a ver si acierto el tema. Melo Malo, Andrés Rodríguez, el Steve Andrés aquí a COPE.
El culebrón sobre la adjudicación de la gestión del Café del Teatre ha finalizado, después de permanecer la sala cerrada desde el pasado verano, provocando la indignación de los miles de consumidores de música en vivo que encontramos en esa sala, uno de los grandes referentes culturales de esta triste urbe. La decisión tomada de ceder los servicios a la segunda empresa presentada al concurso viene determinada porque la que puntuó mejor tiene como administrador precisamente al anterior gestor, que cuenta con deudas pendientes de liquidar con la paería, según una notificación oficial. Tony Revés reconoció que debía cerca de 25.000 euros tras haber abonado una parte de la cantidad pendiente, lo cual demuestra mi intención de saldarla, dijo. Pese a las buenas intenciones manifiestas, la determinación ha sido no tenerla en consideración, ni siquiera atendiendo a los muchos méritos cosechados en esos 20 años de brillante labor, y a sabiendas de que durante los largos meses de cierre de la sala, a causa de la pandemia, fue imposible tener ingresos, aunque sí tendría que pagar religiosamente cada mensualidad de la nada. En fin, como siempre en los casos en los que la política lo encharca todo, desempolvo ese gran disco de mi amigo Rosendo Mercado, cuyo título lo dice bien claro: Veo, veo, mamoneo. El mal ya está hecho, y la actitud de Tony Revés ante esta adversidad es intachable. con la publicación en las redes de un comunicado de agradecimiento que toca la fibra a cuantos reconocemos su excelente trabajo al frente del Café del Teatre durante estas dos décadas, contabilizando el paso por su escenario de más de 15.000 artistas, 3.000 conciertos, 500 actos literarios, 300 proyecciones, 200 exposiciones y otras actividades que han llenado el espacio de magia con la participación de más de 500.000 de espectadores. Las cifras producen escalofríos de emoción. Han sido unos años maravillosos, llenos de energía y emoción, pero ahora es momento de empezar nuevos proyectos, expresa en su nota, en un derroche total de honestidad, con ese firme deseo de que el Café del Teatre siga siendo el referente cultural que ha sido todo este tiempo. El listón lo ha dejado muy alto, y no será nada fácil, por no decir imposible, que alguien pueda hacer sombra a la gestión que ha hecho y que nos ha permitido disfrutar a miles de leridanos y foráneos de grandes citas con la música en vivo y otros menesteres culturales o artísticos. Las muestras de apoyo, que son inmensas, nunca serán suficientes para agradecer su gran aportación cultural a esta desagradecida ciudad. Él fue quien bautizó ese espacio con ese nombre, lo sé porque fui uno de los consultados, por lo que ahora, con tristeza, hemos dicho adiós al Café del Teatre de Toni Revés. ¡Oh, yeah!
Ya sabía yo que irían por ahí los tiros, por eso no te he dicho nada al principio. Bueno,
sí, bueno, de momento ya sabes de que se pone ese Ayala, esta chica, esta cantante barcelonesa por la cual yo aposté desde que ha empezado, será la que reabra el Café del Teatre el próximo día 11.
11 de diciembre, sí. Bueno.
11 de diciembre, sí, será, pero bueno, todavía no han... El concurso de adjudicación permanece a la espera de la toma de posesión definitiva por parte del nuevo equipo, pero de todos modos, si todavía no llegan a estar los nuevos, la paería se ha comprometido a que este concierto se va a hacer.
Pues nada, ya hablaremos de este tema porque tendremos tiempo de extenderlo. Oye, que tengas buen fin de semana largo.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlem d'astronomia, ja saps, el primer divendres de cada mes, que coincideix avui amb el darrer mes ja de l'any, estem al mes de desembre del 2021, i per tant, això vol dir que hem de parlar amb el Ramon Drudis, ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a les xarxes socials i a la web a totastronomia.com i a les xarxes socials busca'l com Tot Astronomia o com Ramon Drudis. Ramon, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Mira, semblava que no, però hem tornat a arribar al darrer mes de l'any, una altra vegada.
Una altra vegada, sí. Lo temps passa molt ràpid, molt ràpid.
Clar, un dia de, no? És que és sempre donar voltes al mateix. Jo pensava, dic, bueno, és que clar, el planeta rodó dona voltes sobre si mateix i dona voltes al voltant del Sol, que també és rodó, i fa un camí circular. Per tant, clar, tot és donar voltes sempre, si t'hi fixes, eh?
Sí, te dona voltes, perquè no hi ha cap planeta ni cap estrella que sigui quadrada, no?
No.
Totes són esfèriques, no?
Clar. Ramon, escolta, un tema que és bastant recurrent i ho ha sigut durant molts anys al cinema de l'espai o fantàstic, és, de tant en quant, és recurrent aquest tema, és doncs, l'arribada d'un asteroide que vingui directament a la Terra i que no sapiguem, bueno, que no sapiguem evitar-ho. Que això passi és... Vaja, és molt difícil perquè, vull dir, la Terra és gran per nosaltres, però si t'allunyes i mires aquestes imatges del que és el sistema solar, t'adones que al final la Terra és un puntet, quan ho mires una mica de lluny, que dona voltes, i que un asteroide vingui a impactar amb aquell puntet just al moment que la Terra passa per allí, és difícil. Però resulta que n'hi ha tants en tot l'univers d'asteroides que, bueno, potser no és tan difícil com ens pensem. La probabilitat és extremadament baixa. Però jo la darrera que vaig veure és Armageddon, del Bruce Willis, i, bueno, la vam plantejar des del punt de vista de com anar a fer una perforació a l'asteroide, ficar-li una càrrega explosiva al centre de l'asteroide, o almenys enterrat a bastanta profunditat, per partir-lo, perquè una explosió a la superfície no serviria per res. Això, el cinema s'ha explorat molt, Ramon, però és que ara ara hem passat a l'acció, no? Quines novetats hi ha sobre aquest tema?
Bueno, és un... Efectivament, Ricard, quan tu comentaves la pel·lícula Armageddon, bueno, aquí, en aquest cas, no hi anirà el Bruce Willis, no?
No.
Però hi va una nau, no? Uh-huh. Hi va una nau soleta,
Sí.
Mira, es tracta, per mi, una gran notícia, molt esperada, jo l'esperava des de fa anys, i al final, pues, s'ha fet realitat, no? Mira, el passat 23 de novembre, Es va enlairar des de Califòrnia un coet Falcon 9 de l'empresa SpaceX, no? D'aquest gran financer que hi ha, no?
Sí.
I també, aquest projecte s'ha finançat per NASA per fer possible, doncs, la missió que s'anomena DART.
DART.
Acabat en T. Que jo crec que farà història, una història que pot ser l'inici, doncs, jo crec, del salvament de la humanitat que viu sobre el planeta blau, no? Aquesta missió viatjarà 11 milions de quilòmetres i té per objectiu, doncs, xocar amb l'asteroide, un roc còsmic, que s'anomena Dimorphos, a una velocitat de 24.000 quilòmetres per hora, no?, per a l'impacte, amb la finalitat de canviar l'òrbita d'aquesta roca, que gira al voltant d'un altre asteroide que es diu Didymos, amb la qual forma un objecte binari, no? És a dir, que Dimorphos, que és on xocarà, és el satèl·lit de Didymos, no? I aquest projecte, si resulta un èxit i l'òrbita s'ha pogut desviar, serà el primer pas, per a poder, preparar els nostres plans de defensa contra el possible impacte d'un asteroide sobre la Terra, no? Cosa que no van poder fer els dinosaures fa 65 milions d'anys, i que va provocar la seva gran extinció, no?
Ara que deies això, les estimacions que hi ha d'aquest asteroide de fa aquests milions d'anys, de quines mides estaríem parlant? Almenys del que va acabar impactant a la superfície de la Terra.
Sí, doncs tenia uns 10 quilòmetres de diàmetre i aleshores va impactar, va fer un gran cràter, no?, al Yucatán, no?, a Mèxic.
Ho dic això perquè 10 quilòmetres, que ens pot semblar molt, a nivell de mides còsmiques, és infinitament petit, però molt petit. O sigui, un objecte de 10 quilòmetres flotant per l'univers és extremadament petit. El que s'ha posat en marxa amb aquesta missió que ens explicaves ara, Ramon, sabem les mides de l'asteroide amb el que impactarà la nau?
Sí. Les mides, cada un té unes mides diferents. No? El Didymos, que és el més gran, té 750 metres de diàmetre i aquest satèl·lit on impactarà aquesta nau, que és Dimorphos, en té 160 de metres.
Val.
I dona una volta a Didymos cada 12 hores, no? Perquè és el seu satèl·lit.
L'objectiu és impactar.
Impactar, sí.
Impactar.
Sí. Xocarà directament sobre aquest roc, no? Fixa't bé.
Però porta alguna càrrega explosiva o simplement és impactar amb la inèrcia?
No porta cap càrrega explosiva, únicament que a 24.000 quilòmetres per hora impactarà sobre aquest roc Dimorphos, aquest asteroide, no? I això ho farà el mes d'octubre de l'any que ve, quan arribi allà i pugui impactar, no? I té una massa d'uns 600 quilos, pràcticament com un 600, un 700 d'abans, no? I es llançarà cap a aquesta roca còsmica, en aquesta velocitat que té, i aquest impacte produirà un cataclisme allà, aquest petit roc d'unes 3 tones, com si fos unes 3 tones de TNT, I enviarà milers de petits rocs cap a l'espai, clar, i produirà un cràter sobre Dimorphos, sobre aquest asteroide, no? I esperem que la seva òrbita, doncs, al voltant de l'asteroide major Didymos, sigui alterada, no? Aquest és un dels majors projectes més ambiciosos de la NASA com a defensa, efectiva contra asteroides potencialment perillosos i que poden xocar amb la Terra, no?
Suposo que la òrbita d'aquests dos asteroides la tenen estudiada, la tenen ben definida abans per saber, després de l'impacte, si s'altera o no.
Sí. La, la, és a dir, se té, aquesta òrbita està completament estudiada, se sap quan triga i se sap què és el que es vol aconseguir, no? Aleshores, per comprovar això, des d'una vegada fet això, aquest impacte, des de telescopis molt grans, no?, d'aquí la Terra es comprovarà si aquesta òrbita ha estat desviada. Però, de totes formes, el que passarà més endavant és molt xulo, Richard, perquè poc abans del xoc, per exemple, sortirà una nau, d'aquesta nau d'art, i sortirà una petita nau, un satèl·lit, un microsatèl·lit, que captarà les imatges del xoc i el cràter. I enviarà les imatges cap aquí, no? O sigui, escolta, és una cosa amb una precisió, bueno, fantàstica, no? I els científics utilitzaran aquests grans telescopis que ja hi ha terrestres per a comprovar el desviament d'aquesta òrbita, no? I l'any 2024, la nau de l'Agència Europea, anomenada, en aquest cas és europea, no és de la NASA, però que està en combinació amb la NASA, no?, i enviarà una nau, el 2024, que s'anomena Hera, com aquesta deessa de la mitologia grega, no? I visitarà aquest roc on s'ha fet impactar doncs aquesta nau, no?, aquest Dimorphos, per estudiar de prop el resultat del xoc i quan s'ha desviat de la seva òrbita, per efecte, en aquest cas, de l'acció humana. Per tant, podem dir, doncs jo ho diria ben alt i ben clar, que la missió d'art és tota una odissea, doncs, espacial per salvar-nos a tots nosaltres si tenim la mala sort de que un gran roc còsmic té la mala idea, doncs, de xocar amb el nostre planeta. Sí, avui encara de color blau, no?
Sí. Ramon, una curiositat, perquè aquest xoc on passarà? A veure, on passarà? Vull dir, saps que vam fer un programa donant l'adreça dins de l'univers d'on estàvem nosaltres. On aproximadament tindrà lloc aquesta col·lisió? Dins del sistema solar o fora?
No, això és... són aquest asteroide, el Didymos, i el seu satèl·lit, que és el Dimorphos, no? Aquestes dues roquetes petites, són petites, però hem de començar. No començarem amb una roca,
no.
Són coses petites, a veure si podem desviar l'òrbita. Aquests formen part del cinturó d'asteroides, però del nostre sistema solar. Per tant, aquest s'aproxima a la Terra, no xocarà mai a la Terra, tant el Didymos, no xocarà mai, però entra cap a l'òrbita de la Terra i se'n va després una mica més lluny de Mart, no?
Estem parlant de la part més propera del sistema solar, és que ni tan sols hem arribat a Júpiter o Saturn, eh?
Sí, i per tant, vull dir, fixa't, aquesta nau viatjarà 11 milions de quilòmetres, no és res, eh?
Déu-n'hi-do.
Per tant, el tenim molt a prop de nosaltres, eh? Per tant, porta part, lògicament, de la part interna del nostre sistema solar.
Sí. Això és a casa, és el barri, barri és aquest,
correcte,
per entendre'ns.
És el nostre barri, exacte.
Déu-n'hi-do.
I el que volem és que no es toquin la caseta que tenim aquí, eh?
Molt bé. Doncs, home...
Però hem de començar,
que sí, això està clar. A veure si la nau aquesta petita, la que serà el periodista, la càmera, suposo que traurà unes imatges força interessants, i després de l'any 2024 doncs acabaran d'afinar l'estudi.
Jo crec que sí, exacte. L'any, quan passi això, se'n sentirà parlar molt d'aquestes paraules.
Ramon, ja t'ho dic ara, l'inici de la temporada que ve, a l'octubre, estarem parlant d'això.
Segur, eh? Parlarem de Dimorphos, de Deimos i de la missió d'art, eh?
Clar que sí.
I també de la missió aquesta, que lògicament després, més endavant, pues visitarà aquest asteroide, que és la missió aquesta de l'Agència Espacial Europea, no?
Bueno, pues ja ho veieu, eh? També semblava que parlàvem de molt lluny i estem parlant d'aquí, del nostre barri, com dèiem ara, amb el Ramon Drudis. Ramon Drudis, escolta, que ha estat un plaer. Ja sabeu que el Ramon el trobeu a totastronomia.com, a les xarxes socials, també busqueu-lo com Ramon Drudis, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon, com sempre, un plaer, gràcies, cuida't força.
Igualment, i m'ha agradat molt donar aquesta notícia,
perquè sí.
És molt positiva.
Per cert, escolta, bon Nadal i bona entrada d'any, perquè amb tu ja no parlem fins l'any vinent, fins al gener.
Exacte, que tinguem molta salut l'any que ve.
I tant que sí. Una abraçada, vinga. Ramon.
Adéu-siau, bon Nadal.
I nosaltres ja anem directes cap a la una, senyals horàries després. Un divendres de cine especial avui, ja que no tenim a la Laura González. I l'Espai Groc, directes cap a les dues de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i estàs escoltant Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues nada, ya tenemos aquí el puente de diciembre. Bueno, realmente quien lo tenga, que otros muchos nos vamos a quedar aquí al pie del cañón currando. Bueno, el caso es que millones de españoles tienen por delante 5 días de fiesta para desconectar, para airearse un poco, que siempre viene bien, y quien pueda, pues para hacer también una escapada. Hay ganas de viajar. Es algo que vemos si comparamos, por ejemplo, los datos que tenemos en este puente y los que teníamos en 2019, el año antes de la pandemia. Este año, por ejemplo, se esperan 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Es un 1% más que en 2019. En los hoteles hay entre un 10 y un 14% más de reservas. En bares y restaurantes hasta un 70% más. Y además se espera que el gasto aumente un 30% con respecto a 2019. Este puente va a ser, sin duda, la gran prueba de fuego de esta sexta ola, porque es inevitable que a más contacto social, más contagios. Así que veremos a ver qué pasa dentro de unos días y, aunque tengamos un porcentaje alto de vacunación, pues los casos, los contagios, el COVID se vuelve a disparar en nuestro país. Y todo esto sucede con la amenaza de la variante Omicron. Ya hay 6 casos confirmados en España y uno de ellos, el de un hombre de 62 años con síntomas leves, que estaba vacunado con las 2 dosis y que no había estado en Sudáfrica, ni conoce a nadie que haya estado allí recientemente. Es decir, ya hay transmisión comunitaria en nuestro país. Y las Navidades las tenemos ya encima. Así que de lo que pase estos días va a depender el que sean más o menos restrictivas. De momento, lo que se está exigiendo cada vez más es el pasaporte COVID. Se pide ya para hostelería, para ocio nocturno, también para entrar en las residencias de mayores en Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y también el País Vasco. Lo han solicitado además Andalucía y Canarias, que están esperando respuesta de sus tribunales. Cantabria lo va a pedir en la jornada de hoy. Se lo están pensando en Castilla y León y de momento lo descartan Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Bueno, pues este hecho, el que se esté extendiendo este certificado, está siendo la medida más eficaz para que los no vacunados finalmente se vacunen. Esta noche, por ejemplo, ha habido colas en el Hospital Central de Madrid, que está abierto durante las 24 horas del día. Gente que no estaba vacunada, por el motivo que fuera, pero que piensa viajar en las próximas horas, en este puente, a un lugar donde sabe que, si no tiene ese documento sanitario, pues no va a poder entrar, por ejemplo, a comer en un restaurante o a tomarse una copa en un pub. Esto mientras en Europa se ha abierto ya el debate de la vacunación obligatoria. De momento, Austria y Alemania ya han dicho que la van a implantar el año que viene. Aquí en España, la ministra de Sanidad ayer la descartaba, pero esta mañana el presidente socialista Javier Lambán ha dicho que sería partidario de imponerla en situaciones de emergencia o donde exista riesgo claro de contagios. Es el primero, pero seguramente no va a ser el único. El melón de la vacunación obligatoria se abre también aquí, en nuestro país. Es viernes 3 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues atención a aquellos que salgan de puente este fin de semana, Pilar, y los que no también. El tiempo no va a acompañar en este puente en la mitad norte peninsular. Mañana llega un nuevo frente que dejará lluvias abundantes, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, y de forma más débil al Alto Ebro, Meseta Norte, Baleares y norte de Cataluña. El domingo, vientos del norte que van a traer aire frío y húmedo y chubascos fuertes y persistentes en toda el área cantábrica. La cota de nieve baja a 500 metros. Mañana, por cierto, va a bajar el precio de la luz. Vamos a llevarnos una buena noticia. noticia. Pagaremos 220,90 € el megavatio hora. De momento, hoy pagamos la luz más cara que ayer, a 226 €. Es todavía 5 veces más cara que hace un año. El precio máximo para este viernes se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde y el mínimo entre las 2 y las 3. La confianza del consumidor bajó 12,7 puntos en noviembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 84,6 puntos, su menor nivel desde el pasado mes de abril. ¿Por qué será? Esta bajada tan acusada se debe a la caída en 14 puntos de las expectativas que tienen los ciudadanos y al descenso en 10,7 puntos de la valoración que hacen sobre la situación actual. Vamos, Pilar, que no nos acabamos de fiar con la que está cayendo. Y Monseñor Salvador Cristau Coll ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo obispo de Terrassa. Es el actual administrador de la diócesis y obispo auxiliar desde el 2010. Cristau, de 71 años, es licenciado en Derecho Civil y sacerdote desde 1980. El obispado de Terrassa estaba vacante desde el traslado de Monseñor José Ángel Saiz Meneses a la diócesis de Sevilla en junio de este año. Y el Papa Francisco, estamos contando, se encuentra en el segundo día de su viaje por Chipre. Esta mañana se ha reunido con el arzobispo ortodoxo de Chipre, Cristósomo II, y ha presidido una misa ante más de 7.000 personas en el estadio GSP de Nicosia. Mañana viajará a Grecia, donde está previsto que también se entreviste con el arzobispo ortodoxo del país, Jerónimo II.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado la Copa del Rey antes de un gran sábado de Liga.
Sorteada esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, todavía sin los equipos de la Supercopa. Vamos a preguntar qué ha sido lo más destacado. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Fernando Yacuotot.
Segundo sorteo de la ronda de eliminatoria, donde recordamos que tenemos 16 equipos de primera y 20 de segunda. Hay 6 enfrentamientos entre equipos de segunda red, que son de menor categoría, y los de primera, donde podemos destacar el Amdrak Sevilla y el Arenteiro Valencia. Otros enfrentamientos también son el Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño, Villarreal y Talavera de la Reina Betis. Estos partidos se celebrarán 14, 15 y 16 de diciembre a partido único.
Todos los emparejamientos están en cope.es y también en el Twitter del partidazo. Y como la semana que viene hay Liga de Campeones, llega un super sábado de Liga. Mañana tenemos Sevilla-Villarreal, Barcelona-Betis, Atlético de Madrid-Mallorca y Real Sociedad-Real Madrid. Bale ya se entrena con el grupo en el Madrid, pero es baja todavía. Carrasco y Jiménez bajas también en el Atlético de Madrid. Y ha dicho Joan Laporta en TV3 que Dembélé es mejor que Mbappé. Ahora hablan Ancelotti y Xavi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. Ara mateix 7 minuts per sobre de la 1 i a Lleida hem pujat ja fins als 13 graus. Busquem tot seguit la previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts, sense descartar algunes precipitacions febles al Pirineu, amb la cota de neu que pujarà al final del dia a uns 2.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes de 13 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 10 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda anirà perdent intensitat, predominant la component nord al Pirineu i la component oest a la resta. Si mirem ara demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts al Pirineu, amb precipitacions, amb la cota de neu que baixarà dels 2.000 metres a uns 800 a darreres hores, amb acumulacions de més de 15 centímetres de neu a partir de 900 metres. A la resta tindrem intervals ennuvolats i no es descarten núvols baixos o boires a la depressió central. Per últim, les màximes demà seran de 14 graus a Balaguer, de 14 també a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 12 a Tàrrega i finalment de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Que a l'Ajuntament de Lleida no li surten els comptes i necessiten més diners, més ingressos, és una cosa que no, és una notícia que no se li escapa a ningú. De fet, des del mateix Ajuntament de Lleida s'ha dit això, necessiten més ingressos, necessiten més diners. En què els gasten, doncs, està per veure. Això donaria per fer un especial. Però no anem a parlar ara de si els gasten bé o malament, o si en què els gasten o en què els haurien de gastar. Parlem de com anem Mira, no volia fer anar aquesta expressió, però anem collant a la població. Per aquí, per allà, pugem això, pugem allò, els impostos que depenen directes de l'Ajuntament, doncs els anem pujant per aquí, els pugem per allà. El darrer exemple, em sembla interessant d'estudi, a més, el darrer exemple, la taxa que cobra la Guàrdia Urbana, que l'obliga a la paeria, per fer, per exemple, curses populars. És una taxa que ja va entrar en vigor fa més d'un any, però que es va haver de suspendre perquè va arribar la pandèmia. O sigui, ja la comptaven, els ingressos, però amb la pandèmia doncs es va haver de suspendre. Però ara ja ha entrat en vigor. Aquesta taxa, el que diu és que la Guàrdia Urbana ha de cobrar 35,40 euros per hora i agent. Suposo més vehicles i més d'altres històries. Aquesta xifra s'incrementa un 50% quan és entre les 20 i les 24 hores i un 100% entre mitjanit i les 8 del matí. Bueno, ara un pot dir, val, doncs necessito 2, 3, 4 persones, multiplico, sumo, resto, tampoc és tant. Bueno, saps que fa 2 setmanes es va celebrar la mitja marató a Lleida? Doncs la Guàrdia Urbana havia demanat més de 12.000 euros per cobrir aquest esdeveniment. Després entrarem en un altre debat, si estàs d'acord o no en les curses populars, en que sigui tan fàcil tallar carrers de Lleida o no. Ara entrem només al cost, als diners. 12.000 euros van estar negociant, i ho van baixar a prop dels 6.000 euros. 1 milió de pessetes, Unes hores, tallar uns carrers de la ciutat de Lleida. Per cert, amb les noves lleis que entraran en vigor, ara tu pots fer una manifestació a la ciutat de Lleida, quasi bé sense previ avís, i la Guàrdia Urbana t'acompanyarà, tallarà en tots els carrers que faci falta, però no tindrà cap mena de cost. Tu pots organitzar, perquè això tens dret, i evidentment no anem en contra d'aquest dret. Tu pots organitzar manifestacions a la ciutat de Lleida, tallar carrers tants com sigui necessari i tanta estona com faci falta. Però no et costarà un cèntim, la Guàrdia Urbana. Ara bé, si organitzes un esdeveniment esportiu, doncs passa per caixa. Aquesta és la nova filosofia de l'Ajuntament de Lleida. En fi, que ja saps que estem a portes d'un nou cap de setmana llarg. El sector turístic del Pirineu de Lleida preveu una ocupació mitjana de més del 90% durant aquest pont de la Puríssima. Una de les bones notícies a la xarxa viària és que ja ha entrat en servei el túnel de Tres Ponts a les portes d'aquest pont de la Puríssima. L'obra, que ha tingut un cost de 35 milions d'euros, suposa l'eixamplament de 3 quilòmetres de la C14 i una nova galeria de 1.290 metres. Per cert, que Salut ha hagut d'habilitar una altra plana web per poder obtenir el passe, el certificat Covid, que entra en funcionament avui, que s'ha hagut de retrasar una setmana pel col·lapse de la web, on la gent el demanava, i avui sí que entrarà aquesta mitjanit en vigor. La nova web, que és més fàcil d'accedir i més fàcil de descarregar-lo, és vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Tot junt i tal com sona. vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Tingues a mà la teva targeta sanitària, et demanaran unes dades i des d'allí mateix et podràs descarregar amb un PDF aquest certificat Covid, que entra en vigor avui a l'interior de locals de restauració, gimnasos i residències, aquesta mitjanit. Per cert, que Salut ens diu que s'han detectat en les darreres 24 hores 231 nous positius a la província de Lleida, 202 al Pla de Lleida i 29 a l'Alt Pirineu i Aran, i que tenim a 53 persones ingressades al Pla de Lleida davant de les 26 de fa una setmana, més del doble en una setmana. Al Pirineu segueixen amb 4, per tant parlem de 57 hospitalitzats a tota la província de Lleida, i a la UCI es mantenen els mateixos crítics, que són 8 persones. Recorda que ahir tota la plantilla de Lleida Esportiu i tècnics van fer roda de premsa acompanyats de la AFE per dir que ni tenen els contractes, 7 jugadors no han cobrat ni un cèntim, els altres alguna part d'alguna nòmina, i que ara sí que ja es plantegen anar a la vaga, que no van dir que hi anessin, sinó que es plantegen anar-hi. Fem una pausa I parlarem d'un cine diferent avui, sense la Laura.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cancidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 30 40. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Aquestes festes viu la màgia de Peralada. Vine i allotja't a l'hotel Peralada 5 estrelles i gaudeix d'uns dies envoltat del bo i millor de l'Empordà. La gastronomia, els seus vins, magnífics àpats de Nadal o la ja tradicional revetlla de Cap d'Any de Peralada. No ho pensis més i fes la teva reserva. Més informació a hotelperalada.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte som líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja sabeu que tots els divendres comencem a parlar de cinema, el divendres de cine. Avui, des d'aquí, no presentem a la Laura González, sinó que li enviem una abraçada i un petó perquè es recupere aviat. Re greu, però són aquelles cosetes que bueno, que t'impedeixen un divendres estar a la ràdio. Però vaja, que pensant a veure com podíem seguir parlant de cinema, vaig pensar, home, si hi ha un món que està bastant lligat amb el cinema, és el món dels llibres, de les novel·les. Hi ha moltes novel·les, molts llibres que han acabat fent el salt cap a la gran pantalla. I, home, en alguns casos, la veritat és que han passat sense pena ni glòria. En altres, et diuen, els que han llegit el llibre, que l'adaptació, bueno, és el debat habitual, no?, si és millor mirar la pel·lícula o llegir el llibre. En altres et diuen que l'adaptació no s'assembla en res. En altres, escolta, que és brillant. Bé, això, com sempre, ho deixem al vostre gust, al vostre criteri, que al final, qui ha d'anar ets tu, tu mires, i tu et fas la teva opinió, si t'agrada o no t'agrada. Igual que un llibre, te'l llegeixes. I, escolta, a vegades hi ha gent que et diu que és excepcional i a tu pot no agradar-te. O a l'inrevés, que et diguin que aquest llibre doncs no serveix per res i per tu sigui el llibre de capçalera. Per tant, vull dir que això és molt personal. I per això avui no li tocava, però li vaig dir, Anabel, escolta, prepara't alguna cosa per parlar de llibres i cinema. L'Anabel Ramos, ja sabeu que és la persona que condueix l'espai del Allibrera't, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i aconselladora de llibres. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
A més, l'Anabel, d'un dia per l'altre. Anabel, sisplau, per demà creus que podries parlar de llibres i de cinema? I diu, no, cap problema. Si és que jo, Anabel, sé que tu prepares, però ho deus de tenir tot al cap ja, o pràcticament tot.
Saps què passa? Que a mi el cinema m'agrada molt.
Ah!
Sí. I llavors, clar, penso, ostres, és fantàstic. Barrejar novel·la i cinema és fantàstic.
Però escolta...
A mi m'ha faltat música i teatre, ja, genial.
No en casos particulars, ara parlem en terme general, que de vegades no és massa bo, però en terme general, ja que em dius que t'agrada el tema del cinema, sí. Normalment, amb què et quedes? Amb el llibre o amb la pel·lícula?
Depèn, però normalment... sempre he anat a veure la pel·lícula després d'haver-me llegit el llibre.
Ahà. I escolta, alguna decepció sonada?
Sí, ara no ho recordo, però sí.
Més d'una, suposo.
De que falta... Més que decepció, clar, el que escriu l'autora o l'autor en un llibre moltes vegades és difícil de que a la pantalla quedi reflectit de la mateixa manera.
A més, també...
I després, saps què passa? Que aquí la interpretació del lector és molt important.
Clar, clar.
Tu estàs llegint alguna cosa i l'estàs interpretant. I, en canvi, en una pel·lícula no estàs interpretant res, perquè t'ho estan donant tot
molt
ben mastegat.
No, no, és la interpretació del director o director de la pel·lícula, llavors. O sigui, deixes de tenir la teva per tenir la d'una altra persona, t'ho donen mastegat, com bé dius. I per mi és la gran diferència, la diferència fonamental. El llibre, que és el que dèiem, amb el teu espai, la llibrera, al final, és el que... Sí, sí, tu vas llegint, però la teva ment, la teva imaginació és la que ho envolta tot, no?, el que vas llegint al llibre. I la pel·lícula, doncs, ja t'ho donen fet. És la interpretació de la directora o el director.
Hi ha excepcions, perquè
sí, evidentment.
Per exemple, que estan molt, molt ben fetes, que realment capten tota l'essència de l'escriptora.
Sí,
no?
Sí, sí.
Avui et parlaré d'una d'elles, per exemple.
Doncs, apa, explica'm, va, novel·les adaptades al cine, aquelles que dius, aquestes no les heu de perdre.
Mira, jo no sé si l'heu de perdre o no, la que començaré comentant.
Uh-huh.
Parlaré del Almudena Grandes, que va escriure... un llibre que es diu Les edades de Lulú.
Mm.
L'any 89 va ser premi de la Sonrisa Vertical, que és un premi de novel·la eròtica que feia Tusquets, val? Aquesta novel·la la va passar al cinema Vigas Luna, el director de cinema Vigas Luna, a l'any 90. Tenia com a protagonistes a Francesca Neri, Òscar Ladoire, Maria Barranco, Fernando Guillén Cuervo i Javier Bardem, que va ser la seva primera pel·lícula.
Ah, caram. Aquest.
Sí. A veure, el llibre és un premi, és un premi de Sonrisa Vertical, és un premi de novel·la eròtica. La pel·lícula és una pel·lícula de Vigas Luna, que qui coneix Vigas Luna, que coneixia Vigas Luna i la seva manera de fer, doncs era una mica surrealista, no? O tenia un estil molt particular.
Mm-hmm.
I llavors, és una pel·lícula que està bé. A mi m'agrada més el llibre, en aquest cas.
Clar.
Perquè potser no és tan evident, bueno, no ho sé. Però te l'explico com a anècdota, no pot ser com una recomanació perquè la gent...
Que sí. De totes maneres, si podeu triar, primer llegiu el llibre i després miro la pel·lícula.
I tret a la Modena Grandes perquè el dia 27 de novembre, per desgràcia, va morir. Per mi és una de les grans escriptores en llengua castellana. I bueno, la tenia, a més, molt d'afecte. I per això... ha sortit el Modena.
Per cert, es va portar molt temps del llibre a la pel·lícula?
Un any. Només un any. Sí, de l'any 89 el premi de Sonrisa Vertical i l'any 90 de seguida Vigas Luna la va agafar i la va adaptar.
Molt bé. És una adaptació ràpida.
Sí, molt ràpida.
Les edades de Lulú.
Ara anem amb un cas particular, Umberto Eco, que va escriure l'any 80 El nom de la rosa, i que va ser un gran èxit, es va convertir en un best-seller. Umberto Eco era un senyor que escrivia feia molt temps, era filòleg, filòsof, era un gran estudiós de la llengua i tenia moltíssims assajos que parlaven sobre literatura i sobre llengua. I de sobte va decidir que estava avorrit i que volia fer una novel·la, així com a per gust. I va voler crear un best-seller.
Caram.
Va tenir aquesta intenció, vull crear un best-seller, i va fer El nom de la rosa. Va ser un èxit total. L'any 89 es va convertir en pel·lícula de la mà d'un director francès, Jean-Jacques Annaud, no sé si ho he pronunciat.
Sí.
Però va ser també un èxit. Tenim a Sean Connery com a protagonista, juntament amb Christian Slater, que va ser una de les seves primeres pel·lícules.
Sí, sí,
també,
era molt jovenet, era allí, ja.
Molt jovenet. I tant pel·lícula com llibre, o llibre com pel·lícula, van ser un èxit rotund.
Home, jo veus, aquesta he de dir que el llibre no l'he llegit, però la pel·lícula sí. Sean Connery, la veritat és que arrossega masses, ens agrada, no? Vull dir, ja era un actor consolidat, quan va fer El nom de la rosa. Jo sóc molt especial, també, amb el tema del cinema. Per mi és una mica llarga o lenta, en certs moments, però em va agradar força aquesta pel·lícula. Em va agradar força.
Clar, la pel·lícula barreja el que té el llibre, no? Una mica d'intriga,
sí.
És a més novel·la històrica, és policia, que diguéssim. A més, al mig del llibre també fa moltes dissertacions filosòfiques, teològiques, parla de religió. i és un llibre que té tots els ingredients per convertir-se en un best-seller, perquè els best-sellers són això, són barreja de... Uh-huh. Un llibre que és un best-seller és una barreja de gèneres diferents, i uh-huh. El nom de la Rosa ho va aconseguir.
Sí, sí, sí. L'has vist, la pel·lícula?
Sí, sí, vaig veure les... Bueno, me vaig llegir el llibre,
uh-huh.
I després vaig mirar la pel·lícula també.
Sí, i et va agradar l'adaptació cinematogràfica?
Me va agradar, sí, perquè es van entendre... Bueno, jo vaig entendre moltes coses, però quan me vaig llegir el nom de la Rosa era molt jove, molt, molt jove, i llavors vaig entendre moltes coses amb la pel·lícula.
Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. Bueno, aquestes pel·lícules, algunes, a les plataformes de streaming, si busqueu, es poden trobar. Vull dir que és relativament fàcil, de veure-ho avui en dia.
Suposo que sí, i si no, després també a la biblioteca pública.
Ah, claro. Bona... Claro. Mira, mira, molt, molt bona falca. Sí, 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 sí. A la biblioteca pública, que és de manera gratuïta, només cal que teniu el carnet, us feu el carnet, claro. Vull dir, i ja està, és veritat. Molt bé.
Exactament. Vinga. I ara et parlaré de la Patricia Highsmith, que és una, bueno, era una escriptora anglesa i que va... tot és a dir, molts dels llibres que ella va escriure, moltíssims, ja es van versionar, s'han versionat, s'han adaptat a la pantalla. La primera pel·lícula va ser, per exemple, la de Estranyos en un tren, que la va adaptar al cinema Hitchcock. Estem parlant de Hitchcock.
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, Estranyos en un tren de Hitchcock ja la va adaptar a Patricia Highsmith, o sigui, va adaptar a la novel·la de Patricia Highsmith.
Uh-huh.
Jo et vull recomanar una novel·la que es diu Carol, que es va publicar l'any 51 sota el títol de El precio de la sal, i a més amb un pseudònim, perquè Carol tracta una història d'amor entre dues dones.
Mm.
I per tal de no rebre crítiques ella a la seva obra, perquè a més ella s'havia dedicat a escriure moltíssima novel·la policíaca, i aquesta novel·la se sortia una mica de lo normal, no? Del seu estil.
Home, l'any 51, sí, 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 sí.
Sí, doncs va decidir publicar-la sota pseudònim. A l'any 51. A l'any 89 ja es va poder publicar amb el seu nom. I a l'any 2015 es va fer la pel·lícula, es va adaptar la pel·lícula, amb Todd Haynes, que és el director, i la Cate Blanchett, i la Rooney Mara, perdó, com a actriu.
Uh-huh. Com es va titular, la pel·lícula?
Carol.
Ajà, val.
Carol. Van recuperar... El títol original va ser El precio de la sal, però es va canviar de seguida i ja es va publicar l'any 89 amb el nom de Patricia Highsmith i Carol.
O sigui, imagineu-vos, perquè... fins al 2015, no trobem l'adaptació cinematogràfica.
Sí, fins al 2015. I aquí, en aquest cas, jo me vaig llegir el llibre fa molt temps i he vist la pel·lícula no fa tant, i potser m'hauria de tornar a rellegir el llibre, però crec que és una de les pel·lícules que capten molt bé l'essència de la novel·la i sobretot per les actrius.
Uh-huh.
Sobretot per el paper que fa aquest Blanchett.
Uh-huh.
És un gran paper.
Molt bé.
Val?
Molt bé.
I com anem de temps?
Bueno, anem bé. Suposo que tens encara alguna... Tens aquí més propostes, eh?
Sí, tinc alguna proposta que no entraré gaire a comentar,
a
perquè són de sobres conegudes. Tenim la saga Harry Potter, per exemple.
Bueno, però és curiosa aquesta saga, perquè tu com a bibliotecària suposo que surtin sagues de llibres que estan... Jo tampoc hi entenc amb això, però que estan relativament ben escrits, vull dir, ben estructurats, cap a una franja d'edat, que és la part adolescent i juvenil, suposo que benvingudes siguin, no?
Sí, a veure, sí. Benvingudes siguin sempre que serveixin per picar, no?, la curiositat de la...
Per això t'ho dic, perquè en aquesta edat a vegades és difícil de dir-los, vinga, va, pues que es puguin enganxar ells amb una sèrie de llibres és ideal.
Jo me vaig llegir el primer llibre quan va sortir publicat, fa coses de 20 anys, 21 anys,
sí.
I ja està, no és la literatura que a mi m'agrada, no m'agrada la ciència-ficció ni la fantasia, en aquest cas seria fantasia, i no és un gènere que m'atrapi.
Clar, però que no anava per tu, aquest, clar.
No, però clar, també penso, he de saber que estic recomanant, no, o que és el que estan llegint, llavors m'ho vaig llegir, però no és una novel·la que a mi m'hagi entusiasmat.
Mm-hmm.
Sé que té molts fans, vull dir, hi ha moltíssims seguidors de Harry Potter, gràcies també a les pel·lícules. És a dir, que ja eren seguidors i seguidores amb els llibres.
Clar.
El que passa que després amb les pel·lícules s'han doncs, acabat de convertir. T'he de dir que crec que la primera va ser la millor i que, clar, la primera novel·la, que això no sé si usàs, el J.K. Rowling, es diu Joan Rowling, és una autora, és
sí.
una escriptora, i quan va publicar, quan va presentar el primer... la primera novel·la a l'editorial i van dir que com a nom de dona no vendria,
imagina't.
Perquè era una novel·la de fantasia i les dones no escrivien fantasia, llavors que s'havia de canviar el nom. I llavors va dir, bueno, pues posaré la J, i la K me la invento, i va dir J.K. Rowling i va presentar el primer, i va publicar la primera novel·la.
Però fixeu-vos que el que està explicant l'Anabel no és del segle XV, és de l'any 97. No, ho dic perquè, fixa't, a l'any 97 que estàvem al pas d'arribar a l'any 2000, eh? Allò dels cotxes volaran i tota la societat estarà arreglada. Eh? Fixeu-vos el que li van acabar dient, eh?
Sí, això. Llavors va ser un èxit brutal de vende i li van encomanar la continuació. O sigui, diguéssim que el seu primer llibre va ser l'original. Bueno, l'original, la resta són seus també.
Ja.
Però la... Els altres no estaven previstos.
Això anava a dir, vols dir que ella va crear un llibre i van dir, hòstia, estirem el que es diu a vegades, no? Estirem la goma, vinga, anem a estirar que això ha funcionat bé. I això es nota després, eh? La veritat és que es nota, perquè és el que dius tu. Al final la primera novel·la té tot el contingut i té tota l'estructura. No vol dir que les altres no ho tinguin, però les altres l'han hagut de crear. O sigui, no ha anat sortint sol, no, l'han hagut de crear.
Sí, exactament.
Fins a 8 més, eh? Fins a 7 més, vaja, o sigui, 8 en total.
Sí, 7 més. El que passa que l'últim llibre, si totes tres tenen una pel·lícula, excepte l'últim, que té dos.
Ahà. Sí, sí, bueno, bé, a veure, jo les he vist per imperatiu legal a casa, eh? O sigui, m'han obligat. T'he de dir, si m'escolten ara els meus fills se'n riuran, però és que és així, que t'he de dir que a totes m'he adormit una estona. Jo ho no, clar, jo ho sento, ho dic perquè és així. No, perquè m'ho fan veure el divendres a la nit, un arriba cansat, les pel·lícules les allarguen innecessàriament. Jo sóc del pare de si una pel·lícula la pots fer en 90 minuts, no la facis durar 2 hores i mitja. Però això és personal, eh? Això és una cosa meva. I totes són llargues, les del Harry Potter. I és veritat que hi ha moments que tenen acció, però hi ha moments que són molt lentes, i jo totes m'he dormit una mica. T'he de dir que la darrera, la 7, que la van fer amb dos capítols ja, perquè ja no... Aquella, aviam, l'haguessin pogut solucionar amb una pel·lícula d'una hora, si vols, però igual que tu la van estirar amb 2 anys, eh? O sigui, amb 2 pel·lícules. Jo crec que els actors ja s'havien fet massa grans i ja s'havia d'acabar com sigui, no? I, bueno, van així. De totes maneres, insisteixo, eh? Conec a molta gent que li agrada Harry Potter. A mi m'han agradat, també t'he de dir. I a nivell dels llibres, em refermo amb el que et deia. És a dir, conec molta canalla de 10, 11, 12 anys amb la col·lecció de Harry Potter i que se n'han llegit un parell de vegades com a mínim i la tenen comprada i a l'estanteria a casa i no en tenien cap altre de llibre, no? I dius, caram, doncs mira, amb això ja hem sortit guanyant.
Sí, ha sigut un fenomen.
Sí.
Harry Potter ha sigut un fenomen i 20 anys, bueno, des del 97, 25 anys més tard, encara estem amb això.
Vull dir sí, que, no, que encara hi ha muntat el museu a Londres, encara la gent fa sí. viatges, jo encara hi he d'anar, ja m'ho recorden, la pandèmia ens ho va tallar tot, vull dir que segueix la... Oh, caram, mira, l'altre dia vaig entrar, bueno, això ja és off-topic, però un incís, l'altre dia vaig entrar en una botiga de joguines, no per res, però bueno, estem a Nadal i sempre estan més alegres aquestes botigues, eh? I hi havia tot una prestatgeria dedicada a Harry Potter, però de coses insignificants a coses... hi ha un trivial Harry Potter, que no ho havia vist mai, i ninotets, i històries, i disfresses, i jocs, vull dir que segueix molt viu, Harry Potter.
T'he de dir que fa 3 anys me vaig disfressar pels carnaval a Lleida de la doctora McGonagall.
Ah!
Sí. I perquè anàvem de rua amb l'escola i anàvem tots de Harry Potter i jo vaig ser la doctora McGonagall.
Veus?
O sigui, fantàstic.
Molt bé.
I també m'adormo amb les pel·lícules de Harry Potter, no? Encara que no diré mai que ho he dit això.
Vale. No, jo tampoc no. Ho diré, però ja ens ha escoltat tothom. Sí. Vinga, digue'm una altra saga d'aquestes.
A veure, saga, El Senyor dels Anells.
Ah, sí, també.
El Senyor dels Anells. que he de reconèixer que no me'l llegit els llibres, perquè és literatura fantàstica i a mi no m'agraden, però he vist les pel·lícules.
Vale, pues mira, jo et diré, els llibres no els he llegit, les pel·lícules m'han insistit mil vegades. He començat la primera 3 vegades. Jo crec que m'he dormit al mateix moment, però aquí sí que no va ser allò una dormideta de 5 minuts, sinó una dormida llarga, i m'hi he de posar. O sigui, ara ja m'ho poso com a deure. M'hi he de posar, perquè a vegades a la sobretaula o amb un grup d'amics surt, perquè encara se'n parla, del Senyor dels Anells, sí. I, sí. Bueno, jo és que no l'he vist. Pues, bueno, l'hauré de veure, eh?
Doncs has de veure, perquè són pel·lícules fantàstiques i meravelloses. Ja. I a la gent que li agrada el cinema, són brutals. Jo que me fixo molt en com estan fetes les coses, en la fotografia, en tot, són pel·lícules dignes de veure.
No, jo segurament és que també et diré que no em poso el moment adequat a veure les pel·lícules. Això, les coses com siguin.
Després de la
migdiada,
no és bona.
No, però clar, un divendres a la nit, per exemple, quan tenia 20 anys, vale, però jo ara ja no... O sigui, jo el divendres a la nit, avui, ho sento, quan m'ha seguit el sofà, duro 10 minuts. No, però bueno.
Doncs jo el Senyor dels Anells el vaig veure al cinema, o sigui, quan
com s'ha de fer.
I després te volia comentar també que ja que no ho havia pensat, però ara... mentre parlàvem tu, pensava que hi ha moltíssims còmics que estan adaptats al cinema.
Sí, és veritat. Això podem fer un dia un especial, mira.
Els còmics de superherois, per exemple.
Sí.
Black Panther, ara que Marvel està en Black Panther també. Vull dir que hi ha moltíssim còmic adaptat al cinema.
Sí. Vinga, una darrera proposta, Anabel.
Mira, l'última infantil, Matilda, de Roald Dahl.
Ahà.
Que és un llibre molt breu d'una història que parla d'una història d'una nena, no? I de la seva mort. O sigui, una nena que a casa no està gaire ben tractada, però que té una professora que sempre... bueno, que la salva, no? Diguéssim, amb la lectura, amb els llibres i tal. I van fer una pel·lícula que... La pel·lícula igual tindrà 20 anys. Ara, la veritat és que no me'n recordo. Però van fer una pel·lícula amb Danny DeVito... com a protagonista, i és deliciosa, la pel·lícula és deliciosa.
Uh-huh.
És molt bonica. Uh-huh. Per veure-la en família, és una pel·lícula per a infants i joves i adults. Vull dir,
sí.
També és fantàstic.
Jo no l'he vist, però els meus fills sí, i els hi ha agradat. Sí. Anabel Ramos, escolta, mira, avui hem fet un divendres de cine diferent, hem barrejat aquí llibres i cinema, ho hem fet amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, i que ens ha recordat que a la biblioteca també hi ha un catàleg gran de pel·lícules que podeu agafar en préstec per veure-les i després tornar-les. Per tant, és una bona manera també de fer anar el servei de la biblioteca, només necessiteu el carnet, que és gratuït. Anabel Ramos, escolta, que és un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Divendres vinent, de totes maneres, parlem de llibres, la llibrera.
I tant.
Gràcies, Anabel, una abraçada.
A vosaltres, adeu, bon cap de setmana.
I, per cert, de la cartellera, el que sí que us vull recomanar és una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, avui mateix, Cazafantasmes Más Allá. Si teniu una edat, com un servidor, suposo que vau viure l'original, la Cazafantasmes, doncs aquesta torna torna amb els fills o els nets dels originals. Vull dir que pot ser una bona estrena. A part d'aquesta, doncs, tenim d'altres títols, com Clifford, el gran perro rojo, que aquesta, com que és així estranya, suposo que a la Laura li acabarà agradant, El amor en su lugar, 6 días corrientes, Chico mocoso, Black Box i Nido de víboras, a part d'altres temes. En fi... Divendres divinent, tornem a parlar el divendres de cine.
5, 4, 3, 2...
Oye,
¿cómo? Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán...
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara, si ja que ja anem directes cap a les dues de la tarda, comencem l'Espai Groc. Amb nosaltres està la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Un divendres més.
I he de dir amb satisfacció que l'Espai Groc ja ha atrapat a la Roser Gort. Perquè...
Hola, bon dia.
Bon dia, Roser, sí. Perquè jo ara ja l'he vist, he posat la sintonia i ballava. Maribel, és sí. Això el pas, eh, que sí? O sigui, quan a la sintonia sí. Se balla, ja està.
Ai, sí, sí, ja... sí, d'acord, sí. Ja veig que ho xerreu tot, eh? Una no pot fer segons què.
No, clar, no, jo he tirat la sintonia i he vist a la Roser que anava seguint les notes de la música i dic, vale, ja tenim a la Roser enganxada a l'Espai Groc. Bueno, Roser Gort, sí. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt contenta de ser un divendres més aquí amb tots vosaltres.
Escolta, per cert, que heu presentat nova temporada de la temporada Lleida.cat, per entendre'ns, de les arts escèniques, de l'auditori, de la llotja, del Teatre de l'Escorxador. Sí. Bueno, explica'm, perquè déu-n'hi-do, hi ha uns plats interessants, eh?
Sí, sí, ahir es va donar a conèixer ja tota la temporada 2022 del gener al juny. Com molt bé dius, la temporada la presentem i la compartim juntament amb el Teatre de l'Escorxador i la Llotja, no? I sí, tant a nivell d'arts escèniques com dels concerts, que és el que ens ve més a nosaltres, i la veritat que ja venen molts plats forts, ve molta cosa important i també per tots els públics, que és el que sempre més ens interessa, no? Sí. És a dir, intentar com acostar de qualsevol manera possible i fent tot el que puguem, perquè molts diversos tipus de públic s'interessen pel que oferim, no? Ah. A veure, a nivell auditori, començo ja, Ricard.
Sí, però espera, deixa'm fer un incís per dir que tot això ja es pot comprar i es pot regalar. Ho dic perquè estem al mes de desembre, és aquell mes que de vegades la gent ja tenim de tot, o la majoria ja no saps què regalar. Què li regalo al meu pare, a la meva mare, al meu germà, a la meva germana, a la meva parella, si ja tenim de tot i ja el que fem és buscar i rebuscar? Home, si li has escoltat dir alguna cosa, doncs no et diré que no. Però hi ha una altra cosa que pots regalar i és experiències. I entre altres és anar a l'auditori, anar a la llotja, anar al Teatre de l'Escorxador. Per tant, això que ens explicarà ara la Roser, ja està tot a la venda. I escolta, per què no regalar, doncs, bueno, ja ens ho explicarà, però anar a veure un espectacle de Queen a la llotja, per exemple, sense anar més lluny, o d'altres coses, doncs ho podeu fer. Només cal comprar-ho o emboliques bé i ja està, oi, Roser?
Sí, no, tens tota la raó. I també era una de les coses que us volia esmentar. Jo, per exemple, personalment, fa anys que regalo moltes vegades, quan no saps bé més regalar un regal absolutament original i per compartir l'experiència, és un concert o una obra de teatre. Vull dir, ara per Nadal, que moltes vegades vas pensant en fer un regal original, que ja ens portem tantíssimes coses regalades, la veritat és que és un molt bon regal. I nosaltres també ahir, a part de tota la programació, també es va iniciar aquesta especial campanya de Nadal, Ricard, sobre música i arts escèniques, i hi ha com a 6 espectacles i 6 concerts recomanats per oferir aquest Nadal, no? De lo milloret d'ara del desembre i una petita entrada de campanya del que serà el 2022. Uh-huh, per tant, són... Sí, tant a taquilla com online es poden comprar i vull dir, és un regal amb el que sempre s'encerta i, a més, com diem, compartir una experiència d'assistir a un concert o a una obra de teatre i després poder comentar tota l'experiència viscuda, les emocions, les sensacions, la veritat és que és un regal perfecte.
Uh-huh. Bueno, jo ja n'he vist unes quantes que hauré de començar a fer llista de desitjos. Sí. Però, vaja, de manera cronològica, o si vols per espais, explica'ns els plats forts.
Mira, jo us diria, començant per la setmana vinent, com a campanya de Nadal, el primer és el Messies de Handel, que, clar, és el 10 de desembre, divendres, l'orquestra Franz Schubert Filharmonia, abans coneguda com Orquestra Camera Musicae, recordem que van canviar el nom, ara a la tardor, doncs estarà dirigida pel mestre Paul Agnew, que el Paul Agnew és absolutament un referent en música i repertori barroc, i és el director del conjunt Les Arts Florissants, i que és un espectacular director per dirigir aquest concert. A més, estarà acompanyat pel cor francès Valls, el cor de la Catedral de Barcelona, que serà la primera vegada que actua aquí l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. I la veritat, serà una ocasió única per començar molt bé la festa de Nadal.
Mm-hmm, molt bé. Doncs mira, i a més aquest és ja, eh?
Sí, i aquest és ja, que és divendres vinent.
No, és que a més hi ha el pont al mig, vull dir que és que a divendres vinent ens hi posarem amb un no-re.
Sí, certament. Llavors nosaltres també, per continuar, diguéssim, parlant de... Es fa petits esments, perquè has de tenir en compte també que per l'any vinent, Ricard, hem presentat fins al juny 33 concerts, que es diu aviat.
Sí.
És una campanya, ja et dic, magnífica, perquè, clar, el fet de voler acostar tots els públics fa que a nivell quantitat n'hi hagi més, però que també n'hi hagi de més petits, de més grans, de tot tipus de música per Per exemple, ho hem dividit en 6 cicles. Hi ha el cicle Grans Formacions, del que tindrem 12 concerts, el cicle Ricard Vinyes Recitals, que tindrem 3 concerts, el cicle Coral Antoni Pujol, del que tindrem 3 concerts, cicle de cambra, 5 concerts, també la moderna i el jazz entren a l'auditori amb 5 concerts i després música amb la tribu, que són els concerts familiars, que n'oferirem 4, d'acord?
Molt bé.
En total es posen a la venda més de 19.000 entrades aquí a l'auditori, comptant que hi ha un aforament actualment, a dia d'avui, del 100%, d'acord?
Sí, també.
Ho hem de dir dia per dia, això, avui, tal com estem.
Sí, avui parlem d'avui, Roser, perquè és veritat, sí. No ens podem aventurar a anar gaire més enllà, esperem que no, però parlem d'avui i avui és això.
D'acord. Llavors començo fent un petit esment d'algunes dels concerts més destacats que tenim. Per exemple, mira, el diumenge 27 de febrer, l'OBC interpreta el concert per a violí de Tchaikovsky amb el Sergei Dogadin, que és un gran violinista, no? Que pocs violinistes estan a l'abast de la virtuositat que demana aquest concert. Mm. I a part aquest concert de l'OBC i del gran violinista que tindrem, també volem especial menció a la directora. És una directora molt jove que dirigirà aquest concert. Té 22 anys actualment. És la Stephanie Childress, que està considerada avui en dia com... A la seva joventut fou John Eliot Gardiner o el Rattle, també. És a dir, l'estan comparant amb el que eren ells a la joventut. Per tant, és algú a tindre molt, molt, molt en compte i estem especialment contentes, totes les dones d'aquest auditori, també, de que aquesta directora estigui dirigint aquest concert.
Molt bé.
Després, l'Orquestra Simfònica del Vallès actuarà el diumenge 27 de març i ens oferirà el triple concert de Beethoven i la inacabada de Schubert i amb Danilo Sayenko al piano. Danilo Sayenko fou el segon premi del concurs Ricard Vinyes d'aquest any, del 2021.
I ja sabeu el nivell que hi ha, el Ricard Vinyes?
Sí, a més el Danilo Sayenko va ser un flamant segon premi, perquè tots els tres premis d'aquest any van ser d'una qualitat artística fantàstica. I el Danilo també es va ficar al públic a la butxaca. Jo hi era allà a la sala i la veritat que els aplaudiments, la manera de tocar que tenia, era, vamos, avorronadora, la veritat. Per tant, en aquest concert, 27 de març, acompanyat també per Céline Flamen, el violoncel, i la batuta de Gordon Nikolic, violí i direcció també. Després, el 13 de maig. El 13 de maig és una altra data a marcar el calendari, perquè la Franz Schubert Filharmonia, l'orquestra, estarà dirigida per Rinaldo Alessandrini. Rinaldo Alessandrini és un dels grans directors actuals, un dels experts en música barroca més prestigiosos del món i que és fundador i director del conjunt italià de música antiga Concerto Italiano. Què interpretaran? Les quatre estacions, amb la violinista holandesa Lisa Fertschmann. És tot un luxe tenir-los amb ells aquí.
Mm-hmm.
Per tant, també és un dels plats forts.
No, està bé que els expliquis avui, perquè de vegades ens poden passar desapercebuts com el títol de cada... O sigui, el nom de cada espectacle i ja està, i no sabem el que hi ha al darrere. I la Puri ens ho ha explicat molts anys, ara la Rosé a l'auditori, la veritat és que ens han vingut i venen, i vindran, ja ho veieu, figures, però d'altíssim nivell. I cadascú en el seu, evidentment, però que ho tenim aquí a casa nostra, que no ens fa falta agafar el cotxe i anar-nos-en a Saragossa o a Barcelona a veure-ho. Vull dir que a vegades ho hem de valorar, aquestes històries, i de veritat, potser no et sedueix tant com un nom comercial, però aquests espectacles... A mi això ho he après de la Puri Terrado, que sempre m'ho ha dit. Si hi vas, sempre, sempre t'agradaran. Sempre. I sempre sortiràs satisfet o satisfeta. Per tant, ull amb aquests noms que ens està explicant avui la Rosé, que val tenir-los en compte, eh?
Sí, sí, exacte. A més, avui us faig jo un petit tastet, però cada divendres amb tu ja saps que la Puri o jo us anirem explicant amb molta... tot abastament.
Sí, sí.
També
sí.
Us he de dir, Ricard, que tu ja ho saps, perquè ja la coneixes com la Maribel, a taquilla de l'auditori tenim a la Pruden,
sí.
D'acord? La Pruden, la taquillera, sí. Que a part de ser una venedora fantàstica, és una relacions públiques fenomenal. I és la que t'explica qualsevol dubte, qualsevol pregunta, que no saps ben quin concert ha anat, t'asseguro que vens aquí i li preguntes i no sortiràs mai sense una entrada.
Sí, sí, ho sé,
perquè,
ho sé.
A més, ella tot el que t'aconsellarà, t'asseguro que agrada, sí. Perquè te pregunte, entén més o menys els teus gustos. Si no has vingut mai, també sap amb quin concert introduir-te. De veritat que és algú que et pot aconsellar perfectament, si algú, com dius ara, jo ara ho puc explicar, però algú que està mirant tot el programa, que ja tenim tot penjat a les webs, tant de l'auditori com de la temporada Lleida, no sap ben bé o amb l'explicació que posem no acaba de... a cap problema, o per trucar-nos a nosaltres a l'auditori, només faltaria, o per vindre a taquilla i deixar-se assessorar. Vull dir, això sempre.
Molt bé.
Continuo amb els concerts. Per exemple, també tenim l'11 de març, també amb la Franz Schubert Filharmonia, també tindrem com a convidat Alexei Volodin. Volodin és un dels pianistes més personals de l'escena internacional. Interpretarà, per això el tenim, un dels concerts més exigents i virtuosos del repertori, que és el concert per a piano número 2 de Brahms. Tot això dirigit per Thomas Grau, que Thomas Grau és el director de la Franz Schubert Filharmonia. Després, un altre plat fort, així per destacar dels més. El 5 de juny, escoltarem la cinquena de Mahler. La cinquena de Mahler interpretada per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Aquesta també és una cita per remarcar el calendari, 5 de juny. L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre Liceu, comandada i dirigida per Josep Pons, que a més és un reconegut malerià, encara amb més intenció de fer aquest concert, no? Pues reproduirà una de les creacions musicals més aclamades, sobretot immortalitzada en aquest cas per la pel·lícula Mort a Venècia, d'acord? La banda sonora. Més coses, dissabte 11 de juny. 11 de juny gaudirem d'un concert al voltant del tango. Per tant, fresc i diferent. Sí. Porta per títol Missa Tango amb Piazzolla i està produït, coproduït pel Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados i per l'Orquestra de Girona. Totes dues comandades i dirigides, tot el concert també dirigit per Xavier Puig.
Fixeu-vos que tot això ho teniu a la temporada Lleida.cat, que avui us avancem algunes. Jo ara ja, ràpidament, tampoc ho he mirat massa a fons, però jo ja m'he fet una selecció també per mi. El dia 15 de maig a ABBA, amb la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida,
sí.
Les millors bandes sonores de Disney, que això jo crec queden poquíssimes entrades, però és que això és
sí.
Ja, el 9 de gener.
Sí, és el 9 de gener i també és un dels regals també per regalar al
sí,
Nadal,
sí, sí, sí.
En plan sobretot familiar, és un, vamos, un regal únic,
no,
i
no.
Tant, i tant,
tinc,
i tant.
I tinc dos marcats al maig, que és l'Antoni Tolmos amb dos pianos, amb el
sí,
Josep Maria Porter,
sí,
sí. I les quatre estacions de Vivaldi. El 13
Correcte.
De maig, que això és en plena festa major de maig, eh?
Sí, 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 per celebrar millor el maig i esperem que el maig també tot estigui d'una altra manera com estem ara i també, a més, de cara a la primavera també ve molt més de gust també sortir, no? I vull dir, compartir moltes més
Clar.
Coses.
Bueno, doncs pues, escolta, ho anirem desgranant, perquè això ho teniu a la temporada Lleida.cat i ho anirem parlant, però ja ho teniu
sí.
Penjat. Si ja en tens algun fixe, compra les entrades ja, que després et quedaràs sense i llavors, ai, 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 ai. Gràcies, Rosa. Sí.
Explicar una cosa. Nosaltres ara farem pont, per tant la taquilla estarà tancada, també,
perquè
ho sapigueu, però online es poden seguir comprant totes les entrades, sense cap tipus de problema.
Perfecte. Si no, la taquilla tornarà dijous vinent, però...
Sí, exactament.
Fan pont, però si no, per internet. La temporada de Lleida.cat, allà ho teniu tot. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que anem directes a les dues. Maribel Tos, al Caixa Fòrum, que vosaltres, com ja vam dir, els festius, tant dilluns com dimecres... És com si fos un diumenge, per tant, els matins estareu oberts,
Així és, així és. Tenim per davant un llarg cap de setmana i molt segurament alguns dels radioients que ens estan acompanyant faran festa i doncs tenen aquesta oportunitat de visitar, de venir al Caixa Fòrum Lleida i visitar doncs l'exposició Art i Mite, els déus del Prado, no? Uh-huh. Llavors estem oberts avui, aquesta tarda, divendres, demà dissabte tot el dia, dilluns de 11 a 14, fem com un festiu, tal com ens comentaves, el dimarts tot el dia i matí i tarda, i el dimecres, que també és festiu, de 11 a 14. Però per aquest llarg cap de setmana doncs, també hem previst un programa ampli d'activitats. Algunes d'elles també t'he de comentar, Ricard, que ja estan...
Estan esgotades. No, si no m'estranya que estiguin esgotades. Concretament, sí.
Concretament doncs, uns tallers doncs, de ciència. Tu saps que la ciència, que ja fan un llibre, té una requesta, un reclam molt important. Doncs tenim programats uns tallers de ciència per al públic familiar que ja estan exhaurits, però jo sí que recomano especialment visitar doncs, l'exposició Els déus del Prado, no? Uh-huh. Amb la versió doncs, lliure, o bé doncs, amb la visita comentada per demà dissabte a 6:45 de la tarda, o bé el dia 8 a les 12 del migdia tenim programada una visita comentada adreçada doncs, al públic familiar. És a dir, aquelles famílies amb nens i nenes a partir doncs, de 8 anys tindran l'oportunitat doncs, de conèixer aquesta magnífica exposició, un autèntic privilegi per la ciutat de Lleida, acompanyats doncs, de la mà d'un educador que forma part de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida i durant una hora faran doncs, una visita guiada a l'exposició en la qual doncs, podran gaudir d'aquestes 43 obres de totes elles del Museu del Prado, que com havíem tingut l'ocasió de comentar en altres ocasions, algunes d'elles no estan a l'abast del públic de forma habitual, sinó que estan en la sala de reserves i que han estat doncs, restaurades per ser exposades doncs, expressament doncs, aquí.
Sí, això és exclusivitat. De manera breu, Maribel, explica'm una activitat.
Una activitat que tenim doncs, és el diumenge dia 5 de desembre, a les 12 del migdia tenim una projecció per al públic familiar, però que és recomanada per tots els públics. És Els invents bojos del senyor Manetes. Mm. És una pel·lícula muda de l'any 1926 i és un programa adaptat i recomanat per tots els públics.
Clar. Avui ja ens hem entretingut molt a l'auditori perquè hem presentat temporada, però anem directes a les dues, ens falten dos minuts, tens el micro tancat, s'ha incorporat l'Antònia Capdevila, la presidenta, anava a dir, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, president, bon dia.
Jo que ja vaig presentant presidents i presidentes i directors i directores i al final ja no... Bueno, és igual. Recorda de fer la carta als Reis, els auriculars, Antònia.
Mira, tens, que els tinc nous.
Ah, és veritat, els has canviat. I què tal aquests?
Tinc els auriculars nous.
I què tal aquests? Millor?
Bé, molt bé, molt bé. Bueno, la veritat és que m'encaixen molt bé.
Veus?
I, bueno, ara els estreno en aquest mateix moment.
Doncs pues mira, escolta, enhorabona, és veritat. No, ara la pantalleta petita no ho veia. Escolta, et deixo 45 segons.
Mira, 45 segons per dir que nosaltres aquest fem pont, o sigui que el dia 7 estarà la biblioteca tancada, treballarem fins dissabte a les 2 del migdia i no tornarem a obrir fins al dijous a les 10 del matí. Val? Uh-huh. Hi haurà disponibles les dues bústies de retorns 24 hores, la que hi ha a la façana del carrer Montcada i la que hi ha a la façana del carrer Sant Crist davant del parc infantil. hi ha també tots els serveis virtuals de la eBiblioCat i, a més, per les persones que vulguin, també poden iniciar la visualització del documental del mes, que és Mothers, de Miriam Bakir. Entrant a la pàgina web, també ja trobaran perquè els donen un codi per poder entrar a veure aquesta pel·lícula. I res, només era això, destacar que nosaltres aquest dia fem font i que ens reincorporarem el dijous.
Perfecte. Doncs a Roser, Antònia i Maribel, gràcies per estar amb nosaltres, tant si feu pont com si no, aprofiteu el cap de setmana llarg, que llarg sí que ho és, eh? Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu. I nosaltres ja anem directes cap a les dues. Nosaltres tampoc farem pont, però els festius sí que els fem. Per tant, no ens tornem a escoltar fins dimarts a les 12:20. Des de Lleida sóc el Ricard Álvarez. I recorda, el pont del cap de setmana és llarg, però seguim amb pandèmia. Podem fer moltes coses, eh? Quasi bé de tot, però amb prudència. I sobretot amb la mascareta, la distància física, rentar-nos les mans, evitar els llocs tancats amb massa aglomeracions. I sobretot vigileu la climatologia si marxeu a la muntanya. Apa, una abraçada. Fins dimarts.